A IV3 Ràdio comença Del Camp a la Mà, amb Joan Sitges i Rosa Farriol.
Bon dia i benvinguts i benvingudes a Del Camp a la Mà, el programa d'IV3 Ràdio dedicat al sector agrari de Balears i de Raül.
Bon dia, estimats oients. Començam un diumenge més el nostre programa i arrencam amb una partida de consells que en deixa el nostre particular paranòstic.
Sí, Rosa, però abans de fer una pinzellada als consells que ens indica el paranòstic, farem una aturada al santoral. Ahir era Santa Rita, que és advocada dels impossibles.
I de l'hauré d'anar a veure, i a més de ser la patrona dels impossibles, també és la patrona dels fabricants de sobrassada i també l'invoquen per protegir les roses i les figues.
I doncs ben poca la gent anomenada Rosa.
Exacte, i parlant de roses, pegarem en els jardins perquè és un bon moment per sembrar veròniques, margalideres o petúnies. Això sí, han de vetllar l'humitat del sol i regar esporàdicament.
A més, el maig és el millor mes de l'any per empaltar tarongers i altres cítrics.
Ara anem minvant la sembra de verdures perquè se suposa que ja ho tenim tot sembrat. Això sí, cal anar alerta en ses plagues perquè no mos ho facin malbé.
I com que ho tenim tot sembrat, hem volgut convidar al nostre programa d'avui en Xesc Nicolau, del planter Nicolau de Sant Joan.
I precisament l'hem convidat perquè ens conti com ha anat la venda de planters aquesta temporada. Cal recordar que l'any passat, amb el confinament, varen ser molts els que tenien un trosset de terra i s'animaren a sembrar.
Tu mateix en varen ser una, Rosa, que jo me'n record.
Exacte, però enguany ho sembrem un parell que li surt més gustós i ell et s'expert.
No anem així, has de seguir.
Ja ho sé, però nosaltres aquí parlant de collita del Camp a la Mà i ell que sembri, i així molt repartint ses feines.
Bona teoria. I d'això, en Xesc Nicolau ens constarà com ha anat la venda de planters.
Sí, i des planters de Sant Joan pegarem a la mel. Així també quedarem per la zona del Pla perquè visitaran l'apicultor de Sant Frar, en Tomé el Gual.
I és que diuen que la reina d'aquest mes de maig és la mel, que és la més saborosa de tot l'any. En Tomeu ens contarà el per què.
I de la mel a les herbes. Diuen que durant aquest mes les herbes tenen més valors curatius. Per això és el mes més indicat per recollir les herbes per als remeis curatius.
No sé si seran curatius o no, però viatjarem a Menorca perquè Marc Moll ens explicarà com fer licors d'herbes i licors digestius en recetes de Menorca, Mallorca i de les Pitiüses.
I també serà un programa per parlar de caça. Connectarem amb la Federació Balear de Caça i el seu president, en Pedro Bestart, ens explicarà les conseqüències d'haver prohibit la caça de tórtores.
Serà un programa ben complet que, com sempre, començarem amb el repàs de les notícies que ens ha deixat de la setmana.
Abans, però, ens toca saludar el nostre tècnic, en Facundo Tenaglia, que controla aquest programa que fa que soni d'allò més bé des de les vies de so.
Au, idò, dit i fet, començam. La presidenta del govern, Francina Armengol, acompanyada per la consellera d'Agricultura i Pesca i Alimentació, Mae de la Concha, s'ha reunit aquesta setmana amb el sector agroalimentari per conèixer de primera mà la situació davant la pandèmia i explicar les novetats en la convocatòria d'ajudes directes finançades amb el fons estatal de 855 milions d'euros.
El sector agroalimentari s'ha inclòs recentment en aquesta convocatòria i els membres del govern s'han reunit amb representants del sector del vi, de l'oli, dels formatges, de la llet, de les cooperatives i dels agricultors. I ha remarcat la importància que un sector de proximitat, com és l'agroalimentari, pugui rebre aquests ajuts després de les modificacions acordades en el pla de reactivació per incloure nous sectors com a possibles beneficiaris del fons.
Escoltam algunes de les reaccions del sector. Són el president de la denominació d'origen Vi de Binissalem, José Luis Rosas, i el president de la DEO Oliva de Taula, Juan José Alcaide.
És un pequeño salvavidas per moltes empreses. L'esperava, perquè nosaltres, del fons, on anem d'haver el sector turístic, en el nostre cas concret, el sector de vins, dues de cada tres botelles se van a través d'hostaleria i restauració, de ses illes, que ha estat aturada, pràcticament aturada, i almenys mos dona les mateixes condicions que altres sectors.
Bueno, l'ajuda la fem bé. El problema és com la van a repartir, que podamos acogernos la majoria de nosotros. Porque así como está planteado, hay posibilidad que empresas se queden fuera.
Enguany tampoc hi haurà fira de cavall menorquí, però sí que se celebrarà a porta tancada el concurs per premiar els millors exemplars. L'Associació de Criadors creu que el concurs és imprescindible per a fomentar la compraventa d'animals i aprofitarà la situació per promocionar el cavall de l'illa per mitjà de xarxes socials.
Fins 90 cavalls participaran al concurs morfològic del cavall de raça menorquina, que enguany es presentarà amb un nou format. Per primera vegada i per evitar aglomeracions, no hi haurà fira i el concurs es farà a porta tancada.
Això sí, tant el públic com el més de 400 socis podran seguir el concurs en línia o per streaming, una nova finestra que obre el cavall menorquí a la resta del món. Escoltem Cristóbal Marquès, president de l'Associació de Criadors i Propietaris de Cavall de Raça Menorquina.
Un afició, que té aficionat en el món del cavall, i tots els criadors tenen un licient més com a propaganda de la seva ganaderia per donar a conèixer els seus animals. I, clar, quan ja tenim un any tancats i ara vam pensar que si en tancàvem un altre, les ventes ja estan prou malament que això encara mos acaba d'enfonsar.
Serà tota una oportunitat per als criadors per continuar posicionant el cavall de Menorca entre els aficionats en temps de Covid i un dels esdeveniments que des de l'Ajuntament volen potenciar. Escoltant Francesc Ametller, Batlle del Mercadal.
És la voluntat de molta gent que té cavalls i que té ganes de fer aquest concurs, no? De que es conegui la feina, que perquè ells segueixin fent feina. L'any passat no es va fer aquest concurs, però totes les ganaderies aquestes han fet aquesta feina damunt d'aquests animals.
El tradicional concurs eqüestre se celebrarà els dies 29 i 30 de maig al recinte firal del Mercadal i està previst que hi puguin assistir 250 persones.
Continuem a Menorca per parlar de sobirania i producte local. L'illa només és capaç de satisfer actualment el 16% de les seves necessitats agroalimentàries. És una de les principals conclusions de l'estudi sobre el sector agroalimentari de les illes que ha fet públic el govern i que revela també que la Covid ha tingut una incidència pràcticament nul·la en la producció agroalimentària de Menorca.
La producció agroalimentària que es fa a Menorca només satisfà el 16% de la seva necessitat, un fet que porta a dependre de manera absoluta de les importacions exteriors. L'estudi que acaba de donar a conèixer el govern deixa clar que a Menorca només hi ha autosuficiència ara mateix en un producte, la llet. Hi ha, però, maneres de capgirar aquesta situació. Paula Valero és la directora general de Polítiques per a la Sobirania Alimentària.
Si damos valor al sector primario, si se paga adecuadamente lo que cuesta producir los alimentos en las islas, si nos comprometemos en los pliegos de contratación a meter cláusulas sociales y ambientales que permitan la adquisición de estos productos también por la parte de la administración pública, trabajaremos entonces en la línea para mejorar esta capacidad de producir y de consumir alimentos locales.
L'estudi deixa una conclusió destacada pel que fa a l'impacte de la Covid, i és que tant durant el període de confinament com en els mesos posteriors, la pandèmia ha tingut una incidència gairebé nul·la en la producció agroalimentària de l'illa, on, malgrat tot, el pes de la botiga tradicional continua sent important per sobre de la mitjana estatal.
El consumo de producto local habitual en Menorca es más alto de media que en el resto de las islas, con lo cual ya hay una costumbre de consumo de producto local.
Els impactes estadístics han estat, no obstant això, importants. El cost econòmic de la caiguda de producte agroalimentari a l'illa supera el de 7 milions d'euros.
Canviem de qüestió perquè la ministra de Ciència, Pedro Duque, i la presidenta Armengol han presentat a Palma el projecte del nou edifici del SOCIP, el Sistema d'Observació Costanera de les Balears, que va al l'eix central del futur pol marí de Palma. L'objectiu és que el molt vell sigui un pol de recerca, desenvolupament i investigació.
Actualment, el SOCIP es troba al Parc Vit i hi treballen 50 persones investigants els canvis que s'està produint al canvi climàtic a la mar i a la costa. En la nova seu es donarà peu a la creació de lloc de feina altament qualificat, generar i transferir coneixement i projectar les Illes Balears a escala internacional, convertint-les en un referent de les ciències i tecnologies marines.
Y ahora con este nuevo edificio y en esta nueva ubicación, como parte del polo marino, va a ser una pieza clave para que la Comunidad Balear se convierta en un referente internacional en un campo de conocimiento crítico como el de los océanos.
Ante las amenazas del cambio climático somos los que podemos padecer más y, por tanto, aventurarnos a través del conocimiento a todos estos riesgos es absolutamente fundamental. Yo estoy convencida que esta comunidad autónoma tiene muchísimas potencialidades y la que más es la apuesta fuerte por la investigación.
Y seguimos. seguim a la mà perquè les dues tortugues marines nascudes a Eivissa l'any 2019 i rescatades a la costa valenciana fa unes setmanes ja tornen a nedar a la Mediterrània. Això perquè les han alliberat després que s'hagin recuperat a l'àrea de conservació i recuperació d'animals marins de la Fundació Oceanogràfic a València.
Els dos exemplars, que van ser batejats com a Marina i Xereca, s'han alliberat en aigües properes al Club Nàutic de València per la Fundació Oceanogràfic i la Fundació Azul Marino. I és que la Marina havia estat capturada accidentalment per un pesquer enfront de València, que la va traslladar al centre de recuperació. En canvi, Xereca, per la seva banda, va aparèixer encallada a la costa de Dènia.
Tots dos exemplars de tortuga anaven equipats amb un dispositiu GPS instal·lat per tècnic de la Conselleria de Medi Ambient i Territori i de la Universitat Politècnica de València, poc abans d'alliberar a la sala de mà l'octubre del 2020. I és una dada prou important perquè fins ara no s'havia produït a l'Estat un rescat de tortuga marina equipada prèviament en dispositiu GPS.
La revisió dels dos exemplars ha permès confirmar que ambdues s'han desenvolupat bé en el medi natural després de passar el seu primer any de vida en captivitat. De fet, s'ha constatat que han engreixat i crescut en un moment poc favorable per fer-ho, com l'hivern.
Aquesta setmana han aparegut en aigües de Mallorca la balena grisa perduda al Mediterrani, concretament a Santa Ponça. L'associació Turciops, que es dedica a investigar els cetacis i les seves amenaces, ha assegurat que l'animal està desnodrit i molt magre i que aquestes balenes s'alimenten de krill dels fons fangosos, uns fons que no existeixen al mar Mediterrani.
La balena està atrapada i segurament, afirma Turciops, pugui ser Wally, la mateixa balena grisa que fa una mica més d'un mes que envolta pel Mediterrani. L'han vista també a Barcelona, Castelló, Cullera o Alacant.
I ara feim una petita pausa i tot d'una tornem, fent camí a Del Camp a la Mà.
Del Camp a la Mà. TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
De cercar la llibertat, d'agafar-se de l'ou i bugar el contravent.
Volví con la idea de dar la vuelta al mundo y lo preparé durante año y medio, lo preparé. La bici pesaba 85 kilos con todo el material, ¿no? En total yo he vivido encima de una bicicleta casi 15 años, más de 200.000 kilómetros. Y digo, bueno, ¿qué más da? La verdad que ¿qué más da llegar hoy que mañana?
A IB3 Ràdio feim quilòmetres, dilluns a les 10 del vespre amb Joan Martí.
A la plaça de la Graduada, és un dels llocs més cèntrics de la ciutat d'Eivissa.
Els sons del cap de setmana.
I el centre de flassaders de Palma els hi du a terme d'aquí uns minuts.
La Gran Vida, amb Cristina Bugalló.
Bon dia, benvinguts a La Gran Vida, el magazín del cap de setmana.
I Mònica Borràs.
Hola a tots, molt bon dia.
Dissabtes i diumenges a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
Dimarts, a les 9 del vespre...
Estan cubils, vol dir que no tenen ganes de moure.
Menjar morena és una expressió que és molt adient pels temps que corren.
Per fet, era quan trobaves una persona agradable, simpàtica...
Llevas gat de xac, que vol dir treure't un dubte de damunt.
A IB3 Ràdio... Dimarts, a les 9 del vespre, amb Margalida Mateu i Adrià Martí.
A Menorca, escoltau IB3 Ràdio al 88.6 de la FM.
A IB3 Ràdio, Del Camp a la Mà.
Perdut, vagant cap a no sé on. Sembles intuir els petals dels meus.
Els caçadors de Mallorca no podran caçar tórtores europees fins al manco el 2023. És un dels punts que preveu la resolució anual de vedes per a la pròxima temporada aprovada pel Consell Mallorquí de Caça. Segons expliquen, aquesta espècie ha patit una disminució destacada a gran part del territori europeu.
Però, de manera paral·lela, el Consell de Mallorca ha demanat a la Comissió Europea, a través del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, que faci una altra avaluació de la situació d'aquí dos anys, per tal de valorar si l'any 2023 ja se'n poden permetre de nou la caça.
Menorca va ser el primer territori d'Espanya, juntament amb València, on es va prohibir la caça de la tòrtora. A partir de la temporada 2020-2021, el Consell de Menorca aplica una moratòria perquè els caçadors de l'illa no capturin aquest au fins que no s'estableixi un sistema de caça sostenible, tal com s'ha fet en les quotes pesqueres. Així ho explica el conseller insular de Desenvolupament Local de Mallorca, Jaume Zamora.
Vàrem aprovar una captura zero perquè la població de la tòrtora havia patit una disminució important i la Comissió Europea ha anat fent requeriments per tal que adaptàssim i prenguéssim mesures per atacar aquesta reducció de la població. Per tant, aquesta quota zero és la que va aprovar-se en la ordre de vedes. Val la pena dir que aquesta disminució de la població de la tòrtora no està causada, o el principal factor no és la caça, sinó la pèrdua del seu hàbitat a la fora vila.
Però en el darrer Consell de Caça de Mallorca no només han parlat de tòrtores. Les llebres, que han estat afectades per una malaltia contagiosa, tampoc es podran caçar amb escòpeta.
El segon aspecte que també consideram que se pot destacar és que també hem continuat en la mesura que aprovàrem l'any passat de no permetre la caça de la llebre també per una reducció de la població a causa de la mixomatosi. En tot cas, sí que era que se permet en les modalitats tradicionals de cal llebrer i falconeria en dos exemplars per caçador i dia, però sí que la caça tradicional amb escopeta de la llebre a causa d'aquesta reducció de la població també està limitada.
I per parlar de tot això i també de moltes coses més que afecten aquest sector, ja tenim a l'altra banda del telèfon el president de la Federació Balear de Caça, en Pedro Bastard. Bon dia, Pedro.
Bon dia.
Bé, si ens centrem en les tòrtores europees, són unes aus que el Consell Mallorquí de Caça, ara ho dèiem, ha decidit que es deixin de capturar al manco fins al 2023. Des de la Federació Balear de Caça, estàu d'acord amb aquesta mesura o creus que s'haurien d'haver plantejat altres alternatives?
Bé, nosaltres creiem que s'haurien de potenciar altres alternatives. Nosaltres l'any passat, i també amb una solució del Consell de Mallorca, el que vàrem fer va ser a tot societat de caçadors que vàrem donar menjadors i begadors per, exclusivament per la tòrtora, perquè poguessin donar menjar, perquè per el seu hàbitat, perquè nosaltres ja fa un parell d'anys que la tòrtora aquí no està tan decaiguda com els altres puestos. El que passa que també sabem que el Ministeri d'Atenció Ecològica no ha fet el que havia de fer i Europa no ha presentat la documentació que havia de presentar i, clar, Europa ha pagat per fer la moratòria de la tòrtora.
I per monitoritzar l'espècie de forma específica, el Servei de Caça del Consell de Mallorca ha començat aquesta setmana un mètode de seguiment nou en el qual també hi participa la Conselleria de Medi Ambient. Vosaltres, els caçadors, també hi participau?
Nosaltres estem fent un estudi paral·lel des de la Federació Espanyola de Caça, que ja el duim fent l'any passat, i enguany, juntament amb la Fundació Artemisan, estem fent feina amb aquest tema, amb els estudis de tòrtora, els seus hàbitats, les poblacions, i això s'està fent feina ja.
I què haurien de dir aquests censos que feis tant vosaltres com les administracions perquè se torni a permetre la caça de la tòrtora europea?
Bueno, és que aquests censos que, pues que varen venir a Europa a prohibir-ho són censos molt antics. Són censos que no són actualitats, perquè la tòrtora sí que està pujant. El que passa és que els censos d'enrere sí que s'havia donat una... eren quantitats que davallaven i aposta se va fer. Vull dir, no s'ha fet en censos actuals perquè tampoc no ho va interessar.
Pel que fa a la llebre, es mantenen les mesures que només permeten dues captures per caçador i dia i sense escòpeta. Això vol dir que la llebre només es poden capturar en les modalitats tradicionals de cal llebrer i falconeria. Aquestes mesures relacionades amb la caça de la llebre ha fet augmentar l'interès per aquesta modalitat de caça tradicional?
No, segueixen, perquè clar, el cal llebrer no el pot tenir qualsevol, i la falconeria tampoc. Vull dir, segueixen els mateixos que hi havia antes. Nosaltres sí que de la federació llevàrem en el Consell de Caça, vam dir que no estaven d'acord amb aquestes mesures perquè trobaven que, com a mínim, haurien de depolar una peça amb escòpeta, ja que qualsevol caçador que surti a caçar, la llebre no és una caça que s'hi va i tothom a caçar, sinó poca gent. Aquí tenim nosaltres una tradició que és menjar la bovera en llebre, i ara així ja ni la bovera en llebre, però a part d'això, és que si un caçador, la llebre és un animal que si està llaçat, el meu va de cuir per qualsevol cas. Si un caçador surt a caçar i el seu cal cuir una llebre, i si per desgràcia aquesta llebre s'ha mort, el que ha de fer és tirar-la tot d'un dintre una mata perquè si el bo no el denunciaran. I trobant que això no havia d'arribar a aquest punt. Si haguéssim pogut que almenys una llebre, pues, si es que ha collit una llebre, pues, no passi res. D'aquesta manera, la tira tot d'una a dins d'una mata perquè no la vegin.
Clar, i ara sí, una de les altres propostes del Consell de Caça que també ha aprovat és facilitar que en els vedats de caça menor, grossos, de Llevant i la Tramuntana de Mallorca, s'hi puguin caçar cabres tot l'any. Aquí en el programa del Camp Palomar sabem bé que les cabres silvestrades poden fer molt de mal en els cultius i les sembres. Poden dir que hi ha un interès creixent per caçar aquests animals o hi ha qualque interès per explotar això turísticament, per treure'n qualque tipus de benefici, o no ho heu detectat en això?
No, vull dir, aquí ja tenim, a Mallorca, ja hi ha un parell, que són de 7 cotos, que sí que tenen homologat, que són els que se dediquen a fer la caça de cabra autòctona mallorquina, que aquest sí que és un interès cinètic molt important també mundial, i les altres cabres sí que els caçadors, n'hi ha bastant de caçadors, que són caçadors de caça major, i així el que evitam és haver de, si hi ha mal, no va d'esperar que vengui una gent a fer un informe, sinó directament se va caçar i se pot reduir la població de cabres.
Uh-huh. Aquest darrer any ha estat un any molt peculiar per totes les restriccions que ha suposat la pandèmia. Quins canvis vos ha duit la Covid-19 en els caçadors?
No, pràcticament mos pensaven que hauria una reducció, no ha estat bona, vull dir que s'ha sortit igual. Sí que mos ha fet és una caça molt tradicional aquí a Mallorca, que és caçar tots en el coll, que sí que en les restriccions horaris, clar, a les 6 de matí el caçador havia d'estar allà a la muntanya i no ha pogut ser per tema de la reducció d'horaris, i clar, per tema de coll sí que molt afectat, perquè no de matins s'aube molt de puesto no s'ha pogut fer.
Claro. I durant aquests darrers mesos heu pogut reprendre les competicions de caça que van quedar interrompudes per la pandèmia?
Sí, nosaltres l'any passat, la Federació Espanyola, amb tot el president, vam acordar suspendre totes les competicions perquè trobaven que són molta gent que hi ha al mig i és mal de controlar, vull dir, la gent ho fa bé, però clar, és cúmul de gent. I enguany, pues, van decidir començar una altra vegada. Ja tenim fet el campionat de recorregut i ha anat molt bé, la gent ha col·laborat molt bé i anem endavant a seguir les competicions perquè la gent en té ganes i la gent col·labora en tema de foros i en tema de tot i ha anat molt bé.
Uh-huh. I a banda que va, saben que el darrer Consell de Caça de Mallorca se va reconèixer la tasca de tres caçadors en fura que participen activament en la repoblació d'Esconí. Com hi participau els caçadors en aquesta tasca de repoblació?
Bueno, aquests caçadors són de societat de caçadors, que són societat de caçadors que col·laboren. Vull dir, aquestes persones, una, per exemple, en Colau, que és president de les Salines, clar, la societat de caçadors són els que col·laboren en ajudar en aquesta gent a cuir conills, a dur-los a una altra societat de caçadors, perquè aquí on hi ha menys, vull dir, les societats de caçadors estan molt involucrades en aquest tema, perquè el conill és una espècie nostra d'aquí. Tenim el Cai Vicenc, que si no hi hagués conills, desapareixia aquesta raça i l'han de potenciar 100%.
Perfecte. Pues moltes gràcies a Pedro Bestar, president de la Federació Balear de Caça, per passar aquest dematí pel micròfon del Camp Palomar.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins una altra.
Adéu.
Del Camp Palomar, Joan Sitges i Rosa Farriol, IB3 Ràdio.
Ja ho dèiem al principi, en aquestes altures del mes de maig ja tocant tenir sembrades gairebé totes les verdures i hortalisses del nostre hort d'estiu.
per saber si enguany hi ha hagut tanta afició a fer Horta com l'any passat en ple confinament, han contactat amb planters Nicolau de Sant Joan. El seu gerent, Francesc Nicolau, ja ens escolta. Bon dia, Xec, com estàs?
Bon dia, jo bé, i vosaltres?
Beníssim.
No, però m'està millor.
Exacte. Xec, quin balanç mos fas de la campanya de venda de planters de cara a la collita d'estiu?
L'any passat, en el confinament i tot això, hi va haver un pot de pujada de demanda de planters, sobretot de planters ja per l'hort d'estiu, per dir-ho de qualsevol manera, i enguany la tendència ha seguit igual i inclús s'ha augmentat un poc més.
Uh-huh. I podries posar xifres?
Bueno, l'any passat, a lo millor, varen pujar damunt voltant un 5%, i enguany a lo millor s'ha pujat fins al 10%.
Uau. I de, si ho comparam amb l'any passat, podríem dir que la gent ha continuat fent tort i que aquesta, cada vegada més gent de diferents àmbits s'ha acostumat a això, no? A tornar a sembrar i tornar a fer tot.
Sí, la gent ha aconsellat un poc, supos, per l'experiència de la gent major, que quan hi va haver la postguerra va patir fam, i els que tenien qualque cosa que seva podien dur qualque cosa a taula. Supos que això, juntament en sol tenir temps, ha fet que la gent se tornés a mirar de qualque manera el camp.
I què és, quin ha estat el producte més demandat?
Bueno, som una raça de gent que ens agrada picar un poc per aquí i un poc per allà. No hi ha cap producte així molt estrella. Sí que és vera que molta de gent jove que està en contacte amb xarxes socials i molt informats demanen coses que veuen per internet o per programes de cuina. I una de les coses que té bastanta demanda són els planters de varietats d'hortícoles de les Illes Balears, races autòctones.
Mm-hmm. Clar, i supos que si haguessin de fer un rànquing de plantes o d'hortalisses, supos que tot allò que serveix per fer un bon trampó, tomàtiques, cebes i prebes, això deu estar ben amunt a la llista de prioritats.
Sí, sempre la gastronomia està relacionada amb les plantes que sembram, o les plantes que sembram està relacionada amb la gastronomia, és bidireccional. Es trampó una cosa molt nostra i qui més qui menys sempre sembra això, ceba blanca, domàtica, si pot ser una varietat local, que sempre són més gustoses, i un pot de preve arròs, i és que de vegades covent, semblen un preve covent.
Mm-hmm. Sou quatre germans que duis l'empresa Planters Nicolau i cada un té la seva funció. Tu particularment, a més de ser gerent, ets el responsable d'innovació. De fet, apostau per conservar les varietats hortícoles dels nostres avantpassats. Són varietats autòctones úniques. Quines conserveu com un tresor?
Bueno, si les he d'anomenar, en conservem moltes. I a pesar de tot, encara que alguna que l'hem perduda i no trobem manera de recuperar-lo. Però, vamos, el que més important són 4 o 5 varietats de dalmàties d'ensalada, que són, sobretot, per allà on més se distingueixen és per gust. No podem parlar d'una producció gran, però les dalmàties i les preves, i també una cosa que és, jo la trobo molt important, és l'aubergina mallorquina, perquè no és tan calenta com l'aubergina aquesta feta dels híbrids.
Clar, i les condicions de Mallorca i els segles i la manera de fer dels pagesos que ens han precedit ha fet que aquestes varietats autòctones perdurin en el temps i tinguin això que dius, aquestes característiques singulars de que la subvergini no és tan coventa, les tomàtiques són boníssimes i suposant perquè aquestes varietats fan això, no? Estan adaptades en el territori. Actualment el clima que envia, però segueixen estant adaptades, és a dir, és fàcil de sembrar i de mantenir un hort de varietats locals? Hi ha diferències en les varietats així més industrials?
Bueno, jo el que diria és que les varietats locals són plantes fetes en el clima i sempre s'han anat conservant en el clima. En canvi, les varietats híbrides són plantes de laboratori i això és la principal diferència que hi ha. I les plantes autòctones, com que el clima de Mallorca és tan canviant, que estan bastant acostumades, són varietats molt rústiques, li pots donar a qualsevol cosa. En canvi, en els híbrids, són més senyoritos, han de fer, tenir més illeta, han d'estar en molt més bones condicions. Per això sempre al final dona més bons rendiments, la veritat, d'hotels.
Clar, i si parlant de canvi climàtic, amb més motiu, no?
Sí, sí, és que el canvi climàtic nosaltres no en som realment conscients. Plantes que no se cremaven de sol, actualment se cremen de sol. Sofrir una insolació molt forta, se socorren. Això no passava abans. Vull dir que aquí el neia, hi ha proves evidents, fa res aquest científic de res, que si estàs i prestes atenció i te'n dones, veus que les coses van canviant.
I abans, tu deies que aquestes varietats tradicionals i possiblement autòctones d'aquí de Mallorca estan més adaptades i són més resistents, deuen ser que recomanau, no? Si qualcú és la primera vegada que vol començar a fer hort, per començar amb aquesta pràctica, deu ser més recomanable fer això, no? Unes varietats que puguin resistir més la poca experiència des que els sembra.
Sí, sempre, quan una planta rústica s'adapta més en estil de cuida i a les condicions climàtiques, això està claríssim. El que passa és que quan que volen provar una cosa i volen provar l'altra i volen no sé què tal, i no sé, la gent sempre té els seus gustos, però si jo puc, sempre els recomano varietat d'aquí. Mm-hmm. Ja, de fet, una varietat que no és d'aquí se troba a qualsevol supermercat i varietat d'aquí pràcticament no n'hi ha pel lloc.
Uh-huh. I la gent està conscienciada de que les varietats locals no donen tant de problemes com les híbrides?
Bueno, el problema és que la gent, molta de gent, va a la quantitat i no va a la qualitat, perquè valen una domàtica d'un quilo, valen una cosa exagerada. I això s'aconsegueix amb varietats que estan estudiades per arribar en aquest punt. Okay. De totes maneres, les varietats nostres sempre han estat varietats que ho deixen d'un gran tamany, d'un tamany gros, perquè a nosaltres no m'ha agradat mai res a les coses petites. Les lletulles són lletulles per menjar-ne una dotzena i les domàtiques no són cap cosa extraordinària, perquè avui en dia hi ha coses de laboratori enormes, però no són petites, tampoc. I tenim la domàtica de penjar, la domàtica de remellet, que té una conservació que no li han hagut d'introduir ni cap gent ni li han hagut de fer res. La té per ella mateixa, ben que dic que és igual de bona quan la cuim que és que han de 3 o 4 mesos de conservació.
Clar, i vosaltres també a planters, Nicolau, teniu flors ornamentals i sabem que darrerament amb aquesta nova onada de fer hortets amb mètodes ecològics s'hi vinculen de vegades plantes i amb flors. Quines recomanes per sembrar sort?
Sí, a dins sort sempre s'ha tingut la tradició de sembrar-hi alfavalleres, clavell de moros i roses místiques. Això són les que recomanem. Inclús ara fa 2 anys he recuperat unes varietats de clavell de moro, que són varietats d'aquí, de les Balears, i estem molt contents de poder tornar a aconseguir aquestes llavors.
Mm-hmm. Moltes gràcies, Francesc Nicolau, de Planter Nicolau de Sant Joan, per passar aquesta estona tan nostres a del Camp a la Mà.
Moltes gràcies a vosaltres.
Vinga, fins d'una altra. I
nosaltres
anem un segon de publicitat i tot d'una tornem.
Del Camp a la Mà.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Fa més d'un quart de segle que el 1946, del carrer Fillmore de San Francisco, es fundà la Església Ortodoxa Sant John Coltrane, i el seu mostrador, que dona al carrer, es poden veure diversos retrats del cèlebre saxofonista. Al Jazz Time no viurem aquestes històries en primera persona, només les recordarem, però sí d'altres, molt més actuals i properes.
Jazz Time, amb Ferran Pereira, dimarts a les 10 del vespre a IB3 Ràdio.
Són les 7.
Són les 2.
No importa quina hora és.
8 i 34 minuts.
Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut.
Els nostres acompanyants a l'estudi, comptant...
Tornar a escoltar el programa que t'agrada.
Avui, parlant d'arqueologia...
Fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida.
Tots els nostres programes anteriors a IB3 a la carta.
ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio.
Cada dia, quan manquen 5 minuts per les 9, mirant l'actualitat des d'una altra perspectiva. Tot pensant que tenia l'almanac aquell de regrés al futur.
Sí. Serà aquest dimecres.
Oh, calma!
Serà aquest dimecres.
Ah, sí? No, no ho sabia.
S'apropa un aficionat, mira, un aficionat. Alerta, ses ueres.
Qui
és, què no?
Toni Mungualx, anem de canyes amb tu.
Canyes amb jo, mira per on.
Toni Tenerife.
Repetius?
Toni Tenerife, enviat especial d'aquesta casa pel partit avui a Tenerife. El bon dia.
Eres tu? I dice, pues soy yo.
Com anam? Bon dia.
Eres tu?
La Picolíssima. A l'informatiu matí d'IB3 Ràdio.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Escoltes Del Camp a la Mà, IB3 Ràdio.
Que vol o que vol digui que això és meu. Va dir que això no som el cel.
Si fa un moment érem a Sant Joan, no anant gaire lluny i seguim en aquesta comarca, en el Pla de Mallorca, per parlar de mel. I anant fins a Petra, ja que la mel de maig és la més saborosa de tot l'any.
I per saber els motius i els secrets que amaga aquesta mel de maig, hem convidat a passar pel micròfon de Del Camp a la Mà en Tomeu Gual, de Son Frare Apicultura.
Apicultura Son Frare és una petita explotació apícola on es valora la relació directa entre el productor i el consumidor. Té una producció artesana, limitada, de qualitat i de proximitat. I per contar-nos tot els detalls, en Tomeu ja està a l'altra banda del fil telefònic. Bon dia, Tomeu, com ens trobem?
Bon dia, pues bé, molt bé.
Així m'ho agrada. A veure, Tomeu, explica'ns per què la mel que se treu aquest mes de maig és la més bona, perquè és la que té més anomenada, diríem.
Sí, és a dir, la mel de maig és que té molta varietat floral. En tenir més varietat floral, pues, a més, molt més aromàtica que la mel de novembre, que pot ser al principi d'any. Clar, quan més veritat floral tenim una mel, sempre guanya en qualitat i en gust, i en sabor, i en aromes. Si deia aquesta de mel monofloral i tant, a Mallorca i a Balears en general, jo crec que l'hauríem de descartar, perquè sempre tenen bastanta veritat floral les nostres mels.
Les vostres mel són de producció pròpia. Conta'ns una mica, de on procedeix el vostre producte que feis a Apicultura Sant Frare?
Cada any procedeix de les flors, menys en guany, que és un desastre, perquè la sequera molt matarà tots. Uh-huh. Entre sequera i canvi climàtic no anam. Uh-huh. Però bé, mos han d'aguantar, i anys més bons, però en guany dels anys més xerès que tenim. I la producció de mel comença amb una floració en el gener, que és xamaler, que cada vegada està per aquest mes, perquè el xamaler tradicional, els moderns, són més tardans. Seguim en Soubo, Escart, Rebenissa, tot això, i acabam en Sobatger. Actualment tenim el Batger en floració. I més o manco és la producció meva d'aquí del Pla de Mallorca, que més o manco és aquesta.
Clar, és una mel vinculada en el paisatge, en els elements que tradicionalment l'han constituït, però fa una estona xerraves de canvi climàtic i de crisi per la cedella en els amaldés. Tot això, ja ho deies, ho avançaves una mica, deu condicionar ben molt la producció de mel. Com vos hi adaptau en aquests canvis?
Bé, si tinguéssim unes bones primaveres plogudes normals, enguany ha estat un any molt sec, ha fet res, a més d'abril va fer 7 o 7 litres, en dos plogudes, l'endemà 3 dies de vent, i això t'acaba d'aixugar tot el poc que hi ha. Per tant, enguany ha estat un any molt sec, les caseres és que no creixen, no, de la manera. Però nosaltres el que vivim és de fora vila, és a dir, del camp tan cultivat com natural. Uh-huh. Tot això depèn de la pluviometria i la climatologia. Uh-huh. Ja vos he dit, més o menys, que són aquestes flors, i nosaltres xerrem d'unes 60 tipus de floracions que hi ha, que són productores de mel. Però bé, cada any és diferent i cada any és tingut diferents de mel. L'avantatge nostre és que podem explicar exactament de què és aquesta mel.
Clar, clar.
Ja m'ho deies que enguany ha estat un desastre. Quantes abelles teniu? Conta-mos una mica.
Bé, jo abelles no són comptat per abelles. Això és un error periodístic o un error...
Sí, sí, d'aquests que no ens sapen gaire, vaja.
Sol comptar per què eres. Una que era entre 25 i 40.000 abelles o fins a 60.000 abelles. Si els haguessin de comptar, te l'ho dic, comptaríem, no? Però bé, nosaltres seríem de caseres,
sí.
Perquè l'abella és un animal que és un macroanimal, diguem. S'ha de tractar un animal que la família l'entretant com un sol animal. Aquesta família, tenim un centenar de famílies, o de caseres, són més o menys un número que pot mantenir bé una persona tota sola, aquí a Mallorca.
I vols dir que d'aquestes 100 que eres te'n cuides tu tot sol?
Sí.
Vaja, deu feina això, sobretot quan és època de l'extracció i de romanguir-se per anar a treure mel o per fer el que necessiten perquè no hi vagin animals d'aquest que els ataquen. Deu ser molta feina.
És molta feina. El més fàcil de tot és treure la mel. Sense cap dubte, és igual que una domatiguera. El més fàcil és anar a cuir domàtiques. El difícil és que te facin domàtiques o que te facin amb mel.
I vosaltres...
La feinada ve abans que treure la mel. La feinada està ara, és ara.
I vosaltres formeu part de la marca de garanties mel. Què implica això?
Implica dues coses. Una molt important, que la mel sigui teva, simplement. Avui en dia hi ha molt de pirateig en la mel. Nosaltres el que demanem és que la mel sigui teva, producció teva i de la teva encontrada. Vull dir, si tu fas mel d'esplà no pot tenir, per exemple, ciprei. Ciprei és un arbre, que no, un arbust, que no el tenim nosaltres en esplà. On he d'anar a Pollença o on he d'anar a Artà. Com que no tenc aire ni a Pollença, ni a Artà, ni a Escorca, pues no en puc tenir mel de ciprei. Això és un exemple molt clar. I el que te demanem és que la marca garantir el que te demana és que tingui uns paràmetres més exigents que la legislació actual. Però són paràmetres molt bons de complir i que te donen una qualitat de la mel superior.
Clar, vos recordem que parlàvem amb en Tomeu Gual de Sant Frare Apicultura i vosaltres també ho has deixat intuir una mica en aquesta conversa que tenim, que també donàveu a conèixer la importància de l'apicultura en un món cada vegada més preocupat per la sostenibilitat i també per això, perquè les abelles tradicionalment han estat un dels factors d'equilibri de tot l'ecosistema de qualsevol dels que hi ha a Balears. Això, vosaltres no sé si se rebeu visites o si oferiu que eres a altres agricultors perquè se puguin polinitzar més fàcil els arbres fruiters o si feis aquestes pràctiques.
Sí, lo de polinizar ja ho he deixat, perquè sempre he tingut fracassos un darrere l'altre, perquè mos conscienciem tots on anem. És a dir, tu dius que eres per polinizar i moltes tornen dèbils o mortes. Per què? Perquè tiren insecticides, herbicides i tot això. És un pagès bastant conscienciat per dur que eres. Jo actualment ja no ho faig perquè me n'he sortit escaldat. El tema de xerrades, sí que ho fem, perquè nosaltres no volem, per exemple, un apicultor no pot dependre del mes de la mel.
Clar,
si t'ho has dedicat professionalment, no pot dependre del mes d'un sol producte. Que producte te falla, com enguany, i què fas? Per tant, nosaltres, una de les coses que sí fem són xerrades. Enguany, en el Covid s'ha aturat, però l'any passat teníem escoles, persones, gent gran, instituts, professionals, turistes, i tenim unes instal·lacions i venen i fem una xerrada per mirar què era, si com bé, o bé mirar una casera d'observació.
I què vos demanava la gent quan ve els usuaris que visiten Sant Frare? Quines curiositats vos demanen?
Bé, queden sorpresos de la tranquil·litat de les veïnes nostres, perquè s'ha corregut per aquí una bolla mundial que les veïnes mallorquines són violentes. i quan t'obris una que era, vas sense guants, simplement a la careta, un poc de fum, i els passes una bresca per davant la cara, i dius, mira, això són les veies nostres, i queden al·lucinats. Una veia negra, nostra, autòctona, i tranquil·la. Això mos ha costat un pot de selecció, però se pot aconseguir tranquil·lament, molt fàcilment.
I quina importància diries que tenen les veies per la terra i per l'equilibri ecològic del nostre entorn?
I l'equilibri ecològic, com tot, la societat ha canviat. La veia era un element que existia a totes les cases de possessió, tots els pagesos que tenien un fora vila, tots tenien un parc, una somera i una quera, i gallines. Perquè per tenir mel, per tenir ous, per tenir sobrassada. Clar, això s'ha perdut. Actualment ja no hi ha molt poques possessions o molt poques foraviles que tinguin aquests elements. I ens en dedicam ara a cobrir aquest espai als apicultors professionals o aficionats que tenen queeres i omplir Mallorca de queeres, o Balears, en aquest cas, perquè nosaltres estem comptant amb totes les illes.
Clar,
I el sistema ecològic, pues, depèn realment d'aquest pol·linizador. Saber és un gran pol·linizador perquè afidela una floració. Comença de matí amb taronger, per exemple, i fins que acabis taronger, seguiran el taronger.
I de Tomé Gual, tu que formes part d'aquest engranatge que és tota la sembra i tot l'ecosistema d'aquí de Balears, moltíssimes gràcies per aquesta feina que feis i ànims, i aviat menys hi poden tastar aquesta mel de maig i la podem mesclar amb aquesta sobrassada tan bona i un tros de figa en l'estiu.
Sí, beníssim. Una cosa que donen els turistes que queden al·lucinats, és sobrassada amb mel. Queden al·lucinadíssims.
Sí, no importa
no portes a molts turistes, perquè eren al·lucinants. Sí,
nosaltres davall una figuera també hi quedàvem.
Sí, sobrassada amb mel és el millor que tenim. I a més hem menjat molta.
Vinga, també, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
I una altra.
A vosaltres, gràcies.
Del camp a la mà.
I de la mel passam a parlar de plantes i herbes. Ja han dit que durant el mes de maig les herbes tenen valors més curatius. Per això és el mes més indicat per recollir les herbes per a remei curatius.
Avui hem convidat a fer camí en del camp a la mà en Marc Moll, que ahir a Ciutadella va protagonitzar un taller de licor d'herbes.
Exacte, va parlar d'herbes dolces, seques o semi, inclús de licors digestius, fet amb herbes aromàtiques del camp i cultivades com ara el fonoll, la murta, la pentinella o el camamil·ló, entre moltes altres.
Però en Marc Moll no només ens explicarà la receta de fer herbes, sinó que també ens parlarà de plantes salvatges, comestibles, d'essències florals o de plantes medicinals.
Com que tenim molt de temes per parlar, no donant més voltes i obrim connexió telefònica amb en Marc Moll. Bon dia, Marc.
Bon dia, com estàs?
Molt bé.
No,
no hem fet encara cap licor, que és un poc prest avui de matí, però, bueno, però vaja.
Després de dinar, un tip per a bé.
Després de dinar no fallarà.
A veure, Marc, com se fan les herbes dolces i quines diferències hi ha entre les dolces, les semi i les seques?
Bueno, o sigui, les herbes és un licor que va aparèixer com amb fins curatius, no? En temps de paludisme, en temps de malalties, sobretot a Mallorca, bueno, que és un dels llocs on se destilava més i es feia més licors, va aparèixer fer herbes, o sigui, que seria anís dolç, anís sec o cassalla, o mesclat anís dolç en cassalla, que és el semi, no? Ja com a ells només li deien dolces o seques o semi. Diríem que les herbes es fan a les quatre illes, però a Mallorca i Eivissa s'ha conservat més la tradició. A Mallorca se'n fa qualcuna, se'n fan encara, però no se'n fan tant com a Mallorca i Menorca. Però en si, al final, els principis que van aparèixer eren per preventiu de malalties.
I pot ser les herbes són un dels licors més característics del Balears, com tu deies, sí. Tot i aquestes diferències que hi pugui haver entre cada illa, però tenia molts altres beuratges. Quins altres licors digestius ens proposes o destaques?
Bueno, mira, t'explicaré un poc només les herbes, o sigui, en maig és quan floreixen el màxim de plantes salvatges de les illes, no? En general, les quatre illes, des maig, també a principi de juny, és quan s'agafen totes. Les herbes, normalment hi ha mescla de plantes salvatges i plantes aromàtiques cultivades a sort o al camp, diríem, no? Normalment es fan amb anís, també es poden fer amb aiguardent, a Menorca, en aquest cas, també es fan gin, perquè, clar, la beguda tradicional és el gin, per tant, tu pots posar diferents herbes macerant dins de gin durant 3 o 4 mesos, després ho filtres i fas una copeta. Pots afegir mel, un pot d'aigua, segons. És que hi ha moltes maneres de fer licors, no? Mm-hmm. Però, bueno, seria aiguardent, gin i cenis serien les bases més comunes a les Balears per fer herbes. Per exemple, el pitiusa es fa molt la frígola, que és un tipus de farigola que creix salvatge, però també es pot fer destil·lant la planta en un procés més complicat, però també es pot fer un tipus de licor o un tipus d'herbes també.
I ara que entrem en el juny, Menorca ja se prepara per Sant Joan, tot i que Ciutadella, sí, per segon any consecutiu cancela les festes a causa de la pandèmia, però el que no mos robarà la Covid-19 és el ritual d'herbes de Sant Joan de Menorca. Quines plantes típiques s'agafen per aquesta fecha, aquesta data tan senyalada?
Sí, en general són les mateixes, diríem, a totes Balears, en general. Diríem, l'herba de Sant Joan seria l'estrella més coneguda. Clar, com que també aquest any ha plegut menys, també està una mica més avançada la floració, però l'estrella seria a la matinada de Sant Joan agafar aquesta herba. Aquesta herba es fa un oli, agafa la flor fresca, posa dins un pot de vidre i es tapa fins dalt d'oli. I es deixa 40 dies a sol i serena. I després aquest oli se filtra. Aquest oli era molt utilitzat a la pagesia i, bueno, per tot, o sigui, per ferides, camades, mal d'orell, asiàtica, pic de moscard, avui dia és un oli que té moltes virtuts. Avui en dia s'ha tornat a recuperar la tradició perquè molta gent jove s'ha tornat a interessar amb aquest remei, no?, que era molt tradicional, sobretot a Sant Joan. També es agafen flors de trapó, és una planta que també a vegades es mescla a l'herba de Sant Joan, que és molt bona per tema de tos i refredats, perquè una cosa era fer productes i una cosa és també esgafar plantes. Per exemple, el trapó esgafava tot l'any en aquestes dates, per refredats, per tos, i sobretot per morenes. També una altra herba de Sant Joan és la camamilla, que aquí a Ciutadella l'agafen els diumenges d'esbé. Mm-hmm. Normalment esgafa el matí i és a dir que se recuïa, no? Se recueix la camamilla. És com allò que també tenen altres dates així significatives que ara no record. Després una altra herba també s'agafa centaure, que sempre passa febres, o ruda, que és una planta també molt màgica, primer per fer preparats medicinals i també com a protectora màgica. Esporiol, que és espoleo, també s'agafa aquestes dates. O sigui, hi ha un caramull d'herbes que diríem així. Les més màgiques, possiblement, siguin el soli de Sant Joan, que es fa de l'herba de Sant Joan, i la falguera. A Menorca i Mallorca, diríem, per Sant Joan, es feia un ritual de falguera, que, bueno, pensava que fer llavors, no fa unes llavors com altres plantes, fa una cosa que diuen soros, de valls de fulles.
Valls de fulles, exacte.
Sí, i diríem, es feia un ritual per agafar aquestes llavors i posar-les dins uns botilets que deien que se convertien en dimonis boats. Els dimonis boats serien com uns nomitos, per dir així, d'aquesta manera, que eren molt feiners, que si no els donaven feina, començaven a fer males criances dins les cases, no? I, bueno, bé, hi ha una llegenda que xerra de dimonis boats i de la falguera, com la falguera una planta màgica que s'emprava per més altres coses. Però per destacar, diríem, la murta, la herba de Sant Joan, i la falguera serien les més conegudes, no?
Sí, ara parlaves una mica de tot aquest saber sobre les plantes que s'ha transmès de generació a rere generació. Jo moltes d'aquestes coses que has contat les desconeixia i a part d'aquestes herbes que has comentat, aquests remeis naturals, n'hi ha d'altres que no poden faltar dins una farmaciola, que és una mare que es tenen d'anar a cercar aquestes herbes.
Sí, mira, xerrer una cosa darrere de Sant Joan seria que es podia fer aigua solar o aigua de sol o aigua serenada, que seria posar les herbes durant tot el vespre o de la matinada, segons, i aquella aigua s'emprava per com a medicina, per acabar-ho de Sant Joan. La farmaciola, normalment, a totes les cases, i avui en dia també hi ha molta gent que en té, hi havia un oli per ferides i per cremades i així, oli de Sant Joan, oli de murta, oli de llevamà. Després també hi havia un esperit, que seria com una tintura. Bàsicament, l'esperit més comú és el romaní, per fregues, dolors musculars, cames cansades, inflamacions, i després hi havia també tota una sèrie d'infusions. Nosaltres a Menorca ho diuen tens, però té a Menorca és com una infusió, Perquè les tres infusions més típiques, camamila, romaní, una herba que es diu cimirvis, o peu de llebre, que aquestes són per refredats, trencapedres per problemes de ronyons i arenes, mel rubí per fetge. La camamila és una de les més importants perquè, a part que ja saben que és molt bona, tradicionalment, s'estan descobrint que té propietats molt sedants i tranquil·litzants. Per tant, a part que és digestiva, que també va molt bé per regular la menstruació, també per les diarrees, també aporta una calma personal, no? Que de vegades, quan estem nerviosos, és un remei que s'empra molt.
Carai, Marc, mos ha encantat tenir-te aquí i que mos parlis de tots aquests remeis que tenen ses plantes i també d'ensenyar-mos a fer. Sí. Pues moltíssimes gràcies i crec que del Camp a la Mà te tornarem a cridar.
Sí,
molt bé, com vulgueu, ja estic disposat.
Aprofitarem un dia d'aquests que vens a fer tallers per Mallorca.
Per convidar-te.
Perquè mos contis bé, a veure quan se cuinen aquestes herbes que tu saps recollir, que també mos interessa molt tot aquest aspecte.
Molt bé, perfecte, moltes gràcies.
Fins a la pròxima.
Vinga, vagi molt bé.
Bon dia, bon dia.
A IB3 Ràdio, del Camp a la Mà.
Ei, escolta com criden, avui comencen les nits que sempre has volgut tenir.
I, estimats oients, ja sona Anem un de festa i això vol dir que obrim la nostra particular agenda perquè arribam a la part final del programa.
I si ha estat un programa carregat d'herbes i de plantes, l'Associació de Producció Agrària Ecològica de Mallorca, APAEMA, ens proposa per dia 28 i 29 de maig a Porreres un curs d'identificació i usos de plantes aromàtiques i medicinals.
L'expert Miquel Arranz farà un itinerari a través del qual es recollaran diferents plantes, ja que l'objectiu del curs és aprendre a identificar i usar les plantes aromàtiques i medicinals que es poden recol·lectar en aquests moments.
El lloc de trobades, la cooperativa de Porreres. El preu del curs és de 30 euros per socis d'APAEMA i 40 pels que no són socis. Trobareu molta més informació a la web i a les xarxes d'APAEMA.
I de les plantes medicinals passam al benestar animal. A Saha ens proposa un curs de benestar animal durant el transport.
El curs és del 24 al 27 de maig i s'imparteix a la cooperativa de Solla. És gratuït, però cal inscripció prèvia, que es pot fer a través de l'Ajuntament de Solla.
I si voleu ser dels primers en veure funcionar el molin d'aigua de la finca pública de Galatzó, dijous i divendres de matí, el Consell de Mallorca i l'Ajuntament de Calvià i han organitzat una jornada de portes obertes.
Serà, com ja han dit, dijous 27 i divendres 28, de les 10 del matí a la 1 del migdia. I podreu veure tot el sistema hidràulic restaurat que permet que els molins centenaris tornin a poder moldre farina.
I amb aquestes propostes arribam al final del programa.
Tornant diumenge vinent, fem més camí a del Camp a la Mà. Salut.
Adéu, adéu.
Escolta com criden, avui comencen les nits que sempre has volgut tenir. Sé que fa temps que només preguntes on pots estar millor que aquí amb jo. I jo sé que el lloc, tu també ho saps, que això sempre acaba sent un delibat. Ja no em parlis, posa't a riure, anem a saltar i a cantar. La, 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 la. Guarda't les presses, encara no és hora. Treu-te d'escap el que t'està atormentant. Anem un de festa i quan s'acabi vine a casa i pujarem al terrat. Junts veurem com surt el sol, com comença un dia nou. Ara no hi pensis, posa't a riure, anem a saltar i a cantar. La 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 la
són les